El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui al Pedrís, en Fernando Martí, pintor i artista de tota la vida. Pessebrista amb tota la seva ànima, però espluguí de tot cor. Compartirem una estoneta amb ell i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Bon dia, avui el Pedrís amb el Fernando Martí. Estem amb un Pedrís especial al seu racó. Què és el seu racó? Jo li diria el seu taller, però ell diu el seu racó perquè està ple de records, suposo. És així, Fernando, bon dia.
Exacte, bon dia. En aquesta vida he tingut una satisfacció molt gran, que ha sigut poder viure i poder-me trobar en aquests moments en què et reconec meu. Aquí mato el temps me matarà a mi. Disfruto, no em barallo amb ningú, estic sol. Per això, quina satisfacció tinc molt gran d'haver trobat aquest raconet.
Estic veient que està ple de quadres. És una part molt important de la teva vida. Perquè sempre vas pintar quadres?
No. Jo em vaig fer gran. Bueno, primer que res, l'any 43 vaig tindre la sort de que em van portar amb un col·legi a Barcelona, als Salesians, una escola de professionals, d'arts i oficis, on hi ha una descendència molt gran. Per allà va passar amb un cosí el Ramon del Biel, després hi va passar el Bricat, després hi va passar l'Agustinet, després hi va passar el Pere del Seguers, després hi, qui més hi va passar? Jo.
Un bon grup. Estudiàveu molt i alguna cosa més,
sí,
potser?
Sí, sí. Llavors sí que s'estudiava. No anàvem tan adelantats, no teníem tantes coses. Per això, de les 8 del matí, quarts de 8 que ens alçàvem, això sí, a primera missa, després esmorzar, després tallers. Primer no, els primers anys va ser de cultura general. El primer i segon curs va ser de cultura general. I a partir de cultura general vaig passar als arts i oficis. I als arts i oficis me vaig trobar amb l'Agustí Roig Güell.
Àlies Agustinet, pel qui no el conegui.
Sí, exacte. Ell era fuster. Estava a la fusteria, jo estava a la secció de pintura. I ells van passar fins al 47, 48, 48. Sí, i va acabar també aquelles fetges. I a partir d'allí, pues, cap a casa.
I com, a casa. Com era el canvi que va haver a uns nois de tota la vida, de l'Espluga, que vagin a Barcelona, el canvi, diguéssim, cultural, el canvi de costums? Com ho portàveu?
Era molt difícil. En aquella època érem tan retreçats, érem tan naturals, érem com si diguéssim els índios d'abans, que es paria la canalla, se'ls feia grans, sense estudis, anar als col·legis, així com arribant contentíssims, llavors anaven disgustats. Perquè inclús ens teníem que portar el dissabte el tronc de llenya per la calefacció. Els dissabtes, i després eren uns horaris, ara vam tindre la sort que aquí també es té de reconèixer que hi va un gran mestre particular, que va ser el senyor Brunet. Jo no vaig tindre la sort d'anar-hi mai.
Això és anterior, perquè jo estic veient que tu estàs parlant de l'època de la postguerra, que tothom sí, en parla que la cosa estava bastant difícil. Sí. Tu vas, bueno, per l'edat que tens, vas viure alguna cosa de quan ets jovenet, a la guerra, tens alguna anècdota, o és una història que vols oblidar?
No, la història no es pot oblidar. La història sempre està sobre el cap. Jo me'n recordo coses que hi ha molta gent que es pensa com la invento. Jo no m'invento res. Jo recordo la meva vida. Recordo, per exemple, quan vaig tindre el començament de noció meu de saber pensar, de saber opinar i d'allò, ja va ser quan vaig començar a vindre de col·legi. Perquè abans Jo als 9 anys no sabia res de res de res. El primer any que vaig anar a escola, encara me'n recordaré que va vindre una amiga de casa a Barcelona i em va dir, m'han trucat uns pares que t'han suspès totes les 12 assignatures, totes. Si ja tenia prou feina jo en plorar.
Va.
Si amb 10 anys em van fumar fora de casa al col·legi, i gràcies al pare i la mare, això és indiscutible, perquè gràcies a ell avui sóc el que sóc. Per això, si ja tenia prou feina. Ara, admiro en aquella època el sacrifici i la professionalitat que tenien aquests sacerdots, aquests col·legis, dieu-li com vulgueu. Per això, en aquella època eren uns grans professionals. Avui tot això s'ha transformat, perquè ara aquell col·legi s'ha reconegut com a col·legi universitari. Avui, el Salesians, el passeig Sant Juan Bosco, a Sarrià, està reconegut com un col·legi d'escola superior de lo que sigui. Ara, a canviar bany, hi havia oficis, ara ja no hi és, el sastre no hi és, la secció del pintura no hi és, només queda mecànica, electricista,
enginyeria en telecomunicacions...
Sí, coses de més alt nivell.
Molt bé. Passem el temps, tornem cap a l'Espluga. I què ens toca fer a l'Espluga? Quan arribem aquí, les experiències, amb les savieses que havies après a Barcelona, de totes classes.
Llavors, el problema més gran és... Vaig arribar aquí i em deien d'on venia. Perquè jo parlava el castellà, llavors. O sigui, amb 12 mesos que té l'any, estava 7 internat, No ens deixaven sortir. Sortir amb un grup, ni veure la família. Només tenien horaris, els que podien, de ser a Barcelona anaven el dijous i el diumenge, cap més. Carai. Tots els altres dies estàvem tancats allà. I clar, arribava aquí i parlava en castellà i em deien, Fernando, d'on vens? Clar, Barcelona, tot castellà en aquella època, el 43-44, prohibit català, per això, prohibidíssim. I aquí a l'Espluga tothom parlava el català. I mira, llavors vam començar amb els Sants Àngels. Dels Sants Àngels em vaig passar al Sant Àngels i després els grans ja eren els Marians, que eren els grans. Al Centre Cultural, a jugar a futbol a dalt camp dels Paúls, a del camp de futbol dels Paúls.
Anem per passos. El Centre Cultural. Quins records tens del Centre Cultural?
Molts.
Expliquen algun sit.
Molts. Anècdotes.
Anècdotes.
Primer que res, cada any se feien els pastorets. Cada any. No un any sí, un any no. Cada any se feien els pastorets. Aquells pastorets se donaven els prèmits, que sempre eren els mateixos, amb el pobre, bueno, que el cel sigui, mossèn Joan Badia, que era el rector de tota la guerra i postguerra, és com el jefe de la Guàrdia Civil, el senyor Maximiliano, que també va estar tota la postguerra. I clar, el Centre Cultural només podia promocionar pues, els pessebres, els pessidiorames, però això només hi havia les monges, els pares Pouls, un farmacèutic i el meu pare. Només hi havia 4 o 5. Els altres tots feien pessebres normals, vulgars, d'aquell del panoràmica, del riu, de la taula. I a partir d'aquelles èpoques va vindre la transformació amb els diorames. Llavors, la transformació del pessebre de taula, panoràmic, va passar als diorames.
Me van dir, un altre senyor que vaig parlar, que dalt el convent dels Pouls també feien pessebre molt gran. Sí, te'n recordes d'haver
vist? Sí, i tant. I el pessebre del Pouls tenia una facultat, que en aquella època ja es movien les figures. En aquella època tenien uns motorets i uns torns i les figures ja es movien. O sigui, era un pessebre de moviment ja, en aquelles èpoques,
I després d'aquí, suposo que això et devia donar idees per una etapa posterior que vas tenir tu, de diorames.
El meu pare l'any 40 ja va entrar a l'Associació de Pessebristers de Barcelona. I els primers premis sempre eren els mateixos. Inclús tinc un premi que va donar el cas, que era el tercer, i el meu pare li van donar el primer, per això el tercer va sortir trencat, una mica. Llavors li va deixar el seu, i el papa va prendre el tercer, i jo aquest tercer encara el tinc.
Encara el guardes?
Encara el guardo.
D'on va venir aquesta tradició passebrista a casa vostra?
Qui?
A casa vostra, deies amb el pare, després, sí, posteriorment tu.
Que ell va anar a Barcelona, els va agradar molt fer pessebres, tant el pare com a professional i el mare com a gust, refinat. O sigui, el que feia un, l'altre ho tenia que confirmar. I els detalls bons sortien de la mare. I els pràctics sortien del pare. Inclús a casa meva vam fer molt bé una paret per posar els diorames. I teníem els diorames posats en un quarto fosc i sortien amb una finestreta al menjador. I ho guardàvem tot l'any. I això que ho tinc a la revista de l'Agrupació Passebrista de Barcelona, Pere Martí Rossell, de l'Espluga Francolís, podia visitar tot l'any el pessebre. I sortien els pessebristes més importants de tot Catalunya.
Amb el pas va passar uns quants anys i aquest pessebre es va convertir en un pessebre fixe a la cova,
sí,
que hi vas participar.
Ui, abans d'arribar al pessebre...
Ah, doncs explica.
Abans d'arribar al pessebre de la cova vam tindre moltes anècdotes.
Ah, sí,
a casa meva vam fer... Cada any es feia el pessebre, si no ho grava. A partir d'aquí, que es va fer el casal, a mi m'han fet de festes i tradicions, a la inauguració del casal, era de festes i tradicions. I llavors, me'n recordo que vam portar, pel casal vam portar dos balls de bastons. Va anar casa per casa dels grans i gràcies a aquell senyor, com tu, jo els noms sóc una cafetera, de la plaça en Canós.
El Maneca.
Maneca. Aquest senyor Maneca em va ajudar molt perquè vam tornar a recomposar tots els grans. A partir d'aquí, llavors vam fer un grup de jovent. I llavors, per la inauguració del casal, se'ls va fer un traje. Un traje. Jo no sé d'on sortien els cèntims. Per això se'ls va fer un traje. Pels dos colles. Tant la gran com la petita. I tot això jo tinc documentació a fotogràfica al dia.
I amb aquestes tradicions hi vas posar més tradicions.
Sí, clar. Llavors, què va passar? Amb els obrers del casal, el Jordi Alep, el Roca, el 4 o 5, el dia de Nadal de l'any 65, que havíem inaugurat el pessebre, vam dir, i per què no fem un naixement sortint de Missa del Gall? Perquè llavors Missa del Gall quedava ple, quedava ple. Ara, i a més, tinc de rectificar una tonteria. L'any 40, el 50 i pico, la missa de nou de la parròquia quedava tan plena, que la gent estava dreta. I jo ho confirmo. A la missa de nou del diumenge, que era la més popular, l'església nova quedava plena, i la gent al darrere de peu.
Per això després suposo que això de fer el naixement i això era una cosa que era més atraient que no pas, potser,
sí, sí,
avui, que és més artístic, sí, potser, no?
I llavors,
amb l'idea, continuem amb l'idea del passeig de l'any 65.
Passant això, vam començar, fem una nit sortint de Missa del Gall una representació, i sí, sí. El dematí vam posar a treballar, hi havia la caseta del bou. La finca del bou constava d'una gran extensió de terreno, grandiosa, hi havia una torre amb unes escales i una barana a la torre, que baix i tancaven la... I després hi havia la pallissa, que la pallissa estava on són ara els bungalows d'aquí de la plaça de Canals.
Sí, Montserrat Canals.
Montserrat Canals. Allí hi havia la caseta. I en aquella caseta derruïda hi havia un arbre i van posar una verge, que era la veritat d'ara casat amb el fonoll de Poblet. Hi havia de Sant Josep, pas descansi, és mort, que era la viuda, que és aquesta nena d'aquí dalt. Bueno, aquesta va ser 3 anys. 3 anys fent de Sant Josep i la Mare de Déu. Després hi havia el Guarc, hi havia el Gamell, hi havia qui més? Hi havia la Montjó,
hi havia, Pastors. Hi havia una vaca que es va escapar, com, sí. Com va explicar el Joan Morgades.
Sí. No, bueno, això és una situació que vaig pensar. Però jo ja vam tindre aquell d'èxit, llavors l'any següent, com que estava allí, vam dir, bé, fem-ho pels jardins. I llavors ho vam fer pels jardins. Per això, el més bo d'això és que els jardins del casal van fer uns diagrames que jo tenia aquesta casa, on vinc jo ara, tenia uns baixos molt grans, i allí van fer les estructures de ferro. Les van muntar aquí, i d'allí les van passar als jardins. Una vegada als jardins van acabar de muntar, i me'n recordo una anècdota molt bo, molt bo, molt bo. L'Àngel va ser l'Antonio Gallardo, Antonio Gallardo té unes funcions boniques i amb una alçada d'un tauló el vam posar amb uns dos taulons sobre la pèrgola del casal i un foco. Però aquella nit el Jaume 3 va gero. I jo li vaig dir, Antonio, por favor, no te muevas hasta que te paguemos la luz. I el noi ho va complir. Sort que no se m'han recordat apagar-li la llum. I va haver un moment que es va cansar i va fotre el camp. Això li podeu preguntar amb ell i us ho dirà, paraula per paraula. Anècdotes. I llavors va ser quan se va començar a trobar la cova i no sé com va ser. Allí a la cova la primeria van fer una missa, el Pare Roca. Es va fer una missa dins de la cova. Jo vaig començar a mirar racons, racons, racons. I llavors amb el senyor Dunyó vam entablar una miqueta i van començar a fer plànols i a fer diorames. I llavors vam tindre, el senyor Dunyó va marxar de l'Espluga, no hi era ja, i el no hi era el vam anar a trobar a veure si ens ajudaria. O sigui, el nom ens va portar a Ràdio Miramar, vam gravar amb una veu molt d'aquelles bones, de Ràdio Miramar. La redacció la tinc en persona i en carta de Sant Ramon Muntanyola, tot lletra per lletra i música per música, que després s'ha perdut o s'ha destruït. Bueno, el que tinc jo no es perdrà encara. Per això el dia que passi jo no sé què passarà. Bueno, passarà res. Que quedarà, perquè tot això ho deixo molt ben ordenat, gràcies a Déu. I llavors va ser l'èxit de la cova, que allà la cova la temperatura era de 17 graus 8-18, 17-18 tot el dia, s'estava dinament, a més era un 88, nom per nom ho tinc en llista jo, sents? Més els operaris, bueno, llavors va ser l'excitat.
Molta gent, va ser un
vull
dir, són aquestes coses que d'una tradició familiar arrelada a casa teva de molt antic, vas poder-la convertir en una mateixa tradició nova, el passarisme, diguéssim, vivent, no?
Vivent, sí.
Bueno, amb això d'aquí...
Perdó, un parèntesis. Que consti que nosaltres sempre hem tingut un petit dilema amb els de Corbera, de Llobregat. Que ells diuen que són el primer. Jo els dic que ho teniu que discutir. Perquè la meva idea no va ser copiar d'ells. La meva idea va ser que en aquelles èpoques ja anava molt a Andorra. I Andorra va ser el primer pessebre que va fer aquí la secció quasi de Catalunya a l'Engordany, que va durar 3 anys o 4. I la meva idea sempre era que el volia anar a veure. I vaig demanar que m'enviessin propaganda i això ho tinc. I sí, la còpia del pessebre vivent i la idea va sortir de la idea de l'Engordany,
de... Bé, això va continuar, va durar molts anys, va tindre un èxit important, però mentrestant el Fernando anava fent dibuixos i quadres i pintava cases.
Sí, jo, gràcies a Déu, gràcies...
Són tres, el temps.
No, gràcies a la broixa. Ah, llavors ho fèiem tot. Dissabtes, diumenges, a les nits. Tingueu en compte que aquest grup que va portar aquest pessebre vivent de companys, no hi havia l'administració, no hi havia de la... Era un company, tots érem companys, perquè n'hi érem tants, si tenia Anton del Riar, el Fonoll, l'altre com se deia, dos Fonolls, el de Gal, d'això, tots...
Molta gent.
Per això, aquests vam ser promotors. I després una altra cosa. El segon any, les senyores d'aquest grup van fer 70 vestits originals fets a mà. Les senyores s'anaven a Cala Mundeta, allà baix a Cal Rossell, al segon pis, i cosien tots els vestits. La gent ens va donar robes, les botines van donar robes, i les dones d'aquest grup van fer 70-80 vestits originals.
Això abans has dit, us he deixat anar, que sense tantes ajudes de l'administració. Avui potser no es fa res sense ajuda de l'administració. Aquesta diferència important, a què era degut? A l'amistat, als grups? Tu creus, perquè has fet moltes més coses sense tantes ajudes. Com ho veus, això? Aquest canvi que passava?
Bueno, aquí ha estat el mal. Aquí ha estat el mal perquè tenim en compte una cosa. Hem evolucionat més que no ens pertocava. I tinguem molt més que no teníem a llavors, ara tenim molt menys. Per què? Perquè van hi havia el sacrifici de la persona. El sacrifici de la personalitat. No el sacrifici sol, no. Personalitat, responsabilitat. Aquell que s'encarregava d'una cosa deixava les altres per fer aquella. Això és molt d'admirar. Avui mateix, tingueu en compte una cosa. Els nostres antepassats, un poble de mala mort de 1.500 o 1.800 habitants, van fer una església nova. Avui, amb tot el que tenim, diuen, sí, l'església nova es té de treure. Home, per favor. A on hem arribat? Hem arribat a massa. Que qui més, qui menys, tenim més del que ens mereixem. Perquè de sacrifici no en fem. Vam als avis, i que compten que aquella època no hi havia quasi ni pa, perquè el pa que menjàvem era tota la setmana. Que inclús sortia verdet. Quan portàvem l'any 40-45, se passava per tota la setmana.
Això ens porta també a aquesta reflexió. Però estàvem parlant d'on treu el temps, no? I tu com podies fer, doncs, compaginar, ja m'has dit, el treball a la pintura pels quadres que abans hem comentat que t'agrada molt pintar quadres, també. Sí. I has tingut una preferència, em sembla, que és el paisatgisme,
jo,
no?
Sí, jo soc paisatgista i realista, no impressionista. A mi m'agrada l'impressionista per això, pintant el que veig. Jo soc d'aquests. Ara bé, només hi ha una cosa, és que en aquelles èpoques el temps no valia res, i avui el primer que preguntem és i què guanyo? Quan me pagues? Això és un defecte. Abans me'n recordo jo amb la meva joventut d'anar al bolet amb el carro. Me'n recordo les primeres bicicletes que van venir en aquest poble. I després de les bicicletes, les primeres motos que van tindre en aquest poble. I els dos o tres cotxes que hi havia aquí al poble. Estic parlant del 40 al 50. En poc, segur, anàvem-me la pena. Preníem els plats de llosa. No hi havia plàstic.
Passaven molt.
Cistells, els melons, la cíndria. Passàvem pel dret, a peu. Qui ho fa, avui, això?
Bé, Fernando, sembla que no, però estem acabant. I quina música hi posaries amb tot aquest part de la teva vida?
Jo sóc una... m'agrada molt la música. La música com a acompanyament. Però jo he arribat que m'agrada més la tranquil·litat, no el ciroll. La música bona m'agrada. Per això, ximpom, 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 no. Ho sento. Abans tinc ràdios per tot arreu. Tenia. Ara necessito tranquil·litat. No parlo amb ningú. Sol, només penso. I sempre penso voler millorar. El que passa és que ja no hi soc a temps, ara ja.
Però és que posar una música del silenci, bueno, t'ha posat els sons del silenci del Simon & Garfunkel. Te sembla bé?
Sí, jo no sé què m'has dit. T'ho dic ben clar. No sé què m'has dit.
És una cançó...
No és el meu.
És una cançó que es diu Els sons del silenci.
Vale.
Doncs pues aquesta quedarem.
Gràcies.
Molt agraït per la teva col·laboració al nostre programa i desitjo que més enllà un altre dia puguem repetir i parlem del que t'agradi més encara. Que t'agradi més encara. Molt agraït, Ferran.
Gràcies.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, made me more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway wall.